Molt bon dia, som Sílvia Delgado i Marc Pujol i us saludem i us donem la benvinguda al Penedès Gamma Extra d'aquest dimarts 23 de juliol de 2024. Plegats i amb l'ajuda d'un bon equip de col·laboradors, amics i convidats, omplirem aquestes 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12 del magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca. Ens agradaria que us quedeu al llarg de tot el matí, però ara us proposem un tastet i, si no hi podeu ser 3 hores, doncs escolliu. I, si no, sempre hi ha l'opció de la carta. Cada dia queden penjades aquestes 3 hores al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca i podeu tornar a escoltar o recuperar qualsevol contingut. Així que acabi el sumari, saludem el Marc Paredes i ens porta la previsió meteorològica per aquesta setmana. Em sembla que el protagonista serà el sol, però ell ens ho confirma d'aquí uns minutets. Tot seguit entrem al quiosc a tafanejar els diaris, les portades i pels vols d'un quart de 10, en qüestió de pocs minuts, saludem la Núria Sala, directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, que ens presentarà la 5a edició de la Festa de la Verema. A 2:15, 10:15 i 11:15 tenim les 3 cites diàries imperdibles amb l'actualitat de Vilafranca i de l'Alt Penedès, els 3 flaixos informatius. Després d'aquest primer flaix, a 10:15, cuina de Carmanyola amb l'Èlia Vidal. L'estiu és sinònim de sopars, de trobades amb amics, d'ajuntar-nos, de pícnics, de platja i de muntanya. I l'Èlia, cada dimarts, ens porta idees de plats, de receptes, que acaben dins una carmanyola i ens podem endur. A les 10:06 ens retrobem amb el Jordi Canxales i la Laia Paretes de La Fatxenda, que ens porten aquesta secció estiuenca titulada El Hub. Avui abordem la imatge en moviment, l'era del vídeo. A 11:15, cita amb l'actualitat i tot seguit l'esport i l'èxit amb el Carles Folguera, avui parlant de l'equip i el lideratge. A les 11:00 recollirem què és trending topic aquestes últimes hores a les xarxes, a casa, i d'aquí sortirà l'excusa per jugar amb vosaltres en temps de concurs. Recordeu que regalem números cada dia per una caixa de préssecs del Penedès que aquesta setmana ens regala Torrents Vinyes Fruits i que sortejarem divendres. A 11:15, última cita amb l'actualitat penedesenca, el darrer flaix, i com cada matí acabem amb bones vibres, amb bon rotllo, amb bona música, avui punxarem cançons dels 70. Així sonarà aquest dimarts 23 de juliol el Gamma Extra. Som-hi!
Penedès Gamma Extra, amb Sílvia Delgado.
Entrem al quiosc i tafanegem només portades. A l'ara, l'Estat pagarà deutes pendents de Rodalies, beques i recerca. La foto és per Kamala Harris i titulen els demòcrates fan pinya al voltant seu. Maragall es dona de baixa d'Esquerra per l'afer dels cartells i el jutge cita Pedro Sánchez pel cas de la seva dona. Sánchez salda part del deute amb Esquerra i reforça Illa a El Periódico. Una trentena d'indústries del Besòs fa anys que no superen les inspeccions ambientals. El jutge cita Sánchez com a testimoni en el cas contra la seva dona. Harris recull el guant. La policia acredita ara que el procés va tenir una trama russa i la renovació de l'avinguda del Tibidabo s'ajorna fins al novembre. El Punt Avui mostra en portada Eliseu Quintana, director de l'Orquestra Salvatana, i aquesta frase: a les orquestres se'ns considera cultura de segona. També recullen altres ítems de l'actualitat, com que Ernest Maragall estripa el carnet d'Esquerra, Kamala Harris guanya suports per succeir Biden com a candidata demòcrata i el jutge cita Pedro Sánchez a declarar com a testimoni pel cas de la seva esposa. I acabem amb La Vanguardia. Harris elogia Biden mentre suma suports a les files dels demòcrates. L'Estat i la Generalitat acorden el pagament de 1.520 milions pendents. El fons es destinarà a Rodalia, recerca i beques, tot i que Esquerra vol garanties que es compliran els pactes abans de donar suport a Illa. El jutge cita Sánchez com a testimoni en el cas de la seva dona. La falta de mà d'obra frena la construcció i més de 3.500 professors disconformes amb la plaça assignada.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
Dèiem que estem convençudes que el sol serà el protagonista, però el nostre expert és el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquest dimarts i ho fem amb pocs canvis a la vista. Continuem amb aquesta monotonia de temps estable, anticiclònic i, per tant, doncs, marcat per al domini del sol. Si bé la novetat de la jornada serà aquesta petita pujada a les temperatures, si comparem els valors que teníem doncs, fa tot just 24 hores amb els d'ara, avui al migdia, de fet, ho notarem, arribarem, superarem àmpliament aquests 30 graus, una miqueta més, cap a l'interior i nord de l'Alt Penedès, també cap a l'Anoia, on podríem arribar a aquests 33-34 graus de temperatura. Per tant, podríem dir que és una calor força moderada. Si també tenim en compte els valors que tot just teníem fa una setmana, on sí que vam tenir aquest pic de calor. Per tant, avui dia de pocs canvis, tot i que ara al matí sí que tenim alguns núvols alts i prims concentrats en punts de l'interior de l'Alt Penedès, del Garraf, sobretot cap a les comarques de la Catalunya central, prelitoral, litoral central, però això és el matís, perquè a partir del migdia doncs el sol tendirà a lluir encara molt més, a l'espera d'una tarda doncs completament serena, estable, i de cara als propers dies doncs pocs canvis, i és que continuarem amb aquest ambient estable, anticiclònic, per tant també marcat per al domini del sol, sense pluges a la vista, com a mínim fins d'aquí una setmana i mitja, per tant dies doncs a gaudir de la piscina, de la platja. I sí que és cert que a partir de demà i dijous els termòmetres pujaran una miqueta, per tant notarem encara molt més aquesta pujada de les temperatures, però tot plegat, sense cap gran onada de calor ni cap gran pic de calor, sinó calor força passable, ho podríem dir així. Mantindrem aquestes nits tropicals i aquest ambient xafogós, i sense també cap veure cap gran fredurada. Per tant, ens mantindrem amb aquestes temperatures càlides de canícula a pròpies del 15 de juliol fins al 15 d'agost, i haurem d'estar pendents més endavant si realment arriben o no aquestes precipitacions. Això és tot. Bona setmana.
És un quart de 10 del matí. En plena campanya turística estiuenca, el Consorci de Promoció Turística del Penedès ha presentat un plat fort, la Festa de la Verema, una cita imprescindible del calendari de setembre que us volem presentar de la mà de la directora del Consorci, la Núria Sala. Molt bon dia, Núria.
Molt bon dia.
Aquesta serà la cinquena edició de la Festa de la Verema, per tant, aquesta activitat està més que consolidada?
Sí, home, ja portem doncs diferents edicions gaudint d'aquesta Festa de la Verema, una Festa de la Verema que busca això, que la gent es mogui pel territori, que puguem viure aquesta Festa de la Verema d'una manera singular i especial, perquè sempre passa en els diferents cellers que formen part de la festa.
Va començar el 2020, fa 5 edicions. Aleshores es plantejava com un cap de setmana molt intens, amb totes les propostes concentrades en 3 dies. això hi ha un moment que canvia i s'estén a tot el setembre?
Exacte. Era massa concentrat, Sílvia. Llavors vam veure que, parlant-ho també amb els cellers implicats i de més, teníem capacitat d'oferir una proposta mensual de Festa de la Verema, que és cert que es concentra en el darrer cap de setmana d'agost i tots els caps de setmana de setembre. Alguna activitat es pot fer... potser enganxem algun dia entre setmana, un divendres, però majoritàriament són en cap de setmana i sí que dona doncs, una oferta molt més àmplia, no? I dona més opcions de que la gent la pugui gaudir.
Quants cellers s'hi sumen? Perquè entenc que en cada convocatòria s'hi sumen els cellers que en tenen ganes, que tenen propostes, i això pot anar variant d'any a any.
Exacte. Ells són cellers que formen part de la Ruta del Vi del Penedès. Nosaltres obrim convocatòria i enguany són una vintena de cellers, aproximadament, els que formen part de la Festa de la Verema, que doncs, cadascú amb la seva singularitat i la seva experiència adreçada doncs, en els diferents públics en els que podem treballar, doncs, ofereixen aquestes propostes que sempre recomanem que reservin, sí, que es faci amb antelació per tal que ells puguin planificar encara més bé doncs, tota aquesta festa.
La festa és pels penedesencs, també?
Sens dubte, sens dubte. Sempre ho diem, eh? I ho comparteixes de vegades xerrant amb els amics, no? De dir, vinga, va, ara han obert això, hi ha aquesta activitat nova... El món del turisme és superviu. No paren d'aparèixer experiències. Nosaltres cada setmana validem una quantitat d'experiències noves que les empreses van generant i que nosaltres promocionem en el web, ja sigui d'agenda com d'activitats, és un constant. Per tant, totalment obert a que la gent que vivim aquí gaudim d'aquesta Festa de la Verema, que sigui també una bona excusa, una bona oportunitat per convidar amics de fora a que vinguin a gaudir-la. I, per altra banda, doncs, nosaltres seguim treballant doncs, la promoció de la destinació en aquest públic més de proximitat, no? que s'animin també a venir al Penedès i a gaudir-la i a conèixer-la.
Quan dius, Núria, públic de proximitat, quin públic és? Entenem àrea metropolitana, comarques de Barcelona,
sí.
Catalunya, esgarrapem alguna altra comunitat?
Mireu, a veure, nosaltres... Si ho analitzem a nivell de campanya, la campanya que fem se centra en un públic català. Estem fent campanya de publicitat de la Festa de la Verema en un públic català. Després, en un nivell doncs, potser una mica més inferior, també fem campanya a través de les xarxes socials, no?, per arribar a públics una mica més llunyans, que puguin també estar interessats en gaudir de l'enoturisme i especialment de la Festa de la Verema. Majoritàriament, però, és un públic de proximitat. És veritat que intentem teixir molta complicitat amb altres gestors turístics, com ara Turisme de Catalunya o Costa Daurada o la Diputació de Barcelona, amb Costa de Barcelona, que ens ajuden doncs, també a poder arribar en aquest públic internacional per donar a conèixer aquesta Festa de la Verema i també la distribuïm per tots els centres de promoció turística a l'estranger.
Ens deies que aquesta cinquena edició de la Festa de la Verema hi participaran una vintena de cellers. Amb quantes activitats en total? Són moltes, no?, si estan repartides al llarg d'un mes.
Exacte, són moltes activitats que podem triar, com deien, no?, en funció d'amb qui venim i del que volem fer. Però sí que és cert que totes elles tenen un element que coincideix, diguéssim, que és aquest gaudir d'una experiència enogastronòmica. Posem l'accent en el fet de viure a la Verema una mica especial respecte d'altres festes de Verema que hi puguin haver-hi a prop i que ens permeten també posicionar aquesta festa en aquest entorn enogastronòmic i amb visió també del 2025, que Catalunya serà la regió mundial de la gastronomia. I, per tant, a nosaltres ens va molt i molt bé poder anar incentivant activitats on la gastronomia i aquest producte de proximitat hi té un paper important.
Totes aquestes activitats ja són públiques i ja es poden reservar.
Sí, sí, sí. Estan al web de penedesturisme.cat. Allà trobareu tota la informació. Es pot reservar, contactareu directament amb els diferents cellers i, per tant, ells poden ja reservar aquestes experiències i de debò que si feu una ullada són molt, molt interessants i molt divertides.
Fem una mica de boca, de salivera als oients. Quin tipus de propostes que tenen aquest denominador comú de l'enogastronomia sí. hi podem trobar?
A veure, mira, pots trobar des de fer un pícnic entre vinyes, no? Gaudir d'aquests entorns que ens ofereixen les vinyes i els cellers per gaudir d'un pícnic o d'un brunch o d'una esmorzada fosquilla, una esmorzada pagès. També hi ha activitats de barema, eh? També hi ha trepitjades de raïm, tas de raïm, el maridatge de producte de proximitat amb un tas de vi o d'escumós dels diferents cellers. És a dir, hi ha moltes activitats diferents, però de veritat que totes tenen el seu què. I és difícil fer la selecció perquè realment són propostes que són molt boniques.
Són atractives, sí, si t'afaneixes una mica les diferents propostes, totes inclouen una descripció, una foto, la veritat és que aniries a totes.
Sí, sí, la veritat és que sí, a part és això, a l'entorn dels cellers estan oferint un espai molt acollidor, realment, les valoracions del visitant quan pot anar a celler, no? I descobreix a l'entorn i sap, no? Tot el que hi ha darrere d'aquell producte que pot degustar i amb aquella proximitat, no? Que sempre ens valoren tant, no? De dir, uau, no? La sensació que tinc quan he estat en aquest celler és tan propera, m'he sentit com a casa. Per tant, això és de molt valorar i realment doncs els nostres visitants ho valoren i així ho mostren a nivell de reputació, que estan molt satisfets.
Aquesta festa de la barema, que s'estén bàsicament al llarg dels caps de setmana de setembre i el darrer d'agost, coincideix amb el moment àlgid a la vinya, amb la barema. Continua sent, enoturísticament parlant, encara temporada alta o s'ha desestacionalitzat i es treballa tot l'any?
Val. A veure, és veritat que abans teníem el pic de visitants aquí en el nostre territori, sempre s'ha concentrat en primavera i tardor. Això és veritat i passen els anys i segueixes veient aquesta tendència. Ara, darrerament, el que estem veient és que la prèvia a la primavera estem tenint un volum molt alt de visitants, no? Que estem creixent també en el febrer, el març, el gener.
Amb el canvi d'hora, potser, quan el temps és més propici?
Exacte. No, bueno, és
igual.
És igual perquè inicialment el gener també pensàvem, gener, febrer, dius, bueno, sembla com que costa una miqueta més de sortir i no, en canvi hem tingut inputs de cellers que ha estat fort aquesta temporada, no? Aquests mesos. Vull dir que sembla que es va estirant, això és bo, perquè al final ens permet estar presents, no? Durant tot l'any. També és veritat que som un territori que és cert que pots venir durant tot l'any. Vull dir, realment el tema de les temporades, doncs en el nostre cas no és tan definit com en altres llocs que turísticament, a lo millor per un tema ja climatològic, hi ha temporades que són impossibles, no?
I a més aquí la foto, entre cometes, el paisatge canvia. Estació
totalment.
A estació.
Totalment.
Per tant, sempre, si vens a l'hivern, no té res a veure amb la barema o estiu, plena canícula.
Exacte. I llavors el que intentem en aquest sentit és definir unes idees de viatge en funció de les temporades de l'any, no? De les estacions de l'any, sempre fem propostes d'escapades intentant adaptar doncs això, no? Cada moment amb diferents propostes per anar descobrint el Penedès amb qui un vulgui.
Hi ha un fenomen que no sé si ja s'ha aturat, si ja s'ha consolidat, que és el dels wine bars, o encara en neix algun de nou.
En neixen.
Continuen sortint nous wine bars als cellers?
Sí, la veritat és que és un dels espais més visitats del web de Penedès Turisme. Vull dir, realment, els wine bars no han parat de créixer. Fa molts anys que ja vam començar amb aquesta iniciativa. Recordo que al principi de tot parlàvem de terrassetes als cellers, terrassetes entre vinyes, perquè fins i tot el concepte de wine bar ho parlàvem amb els cellers i encara no l'acabàvem de veure.
Costava.
No? Costava una mica, després es van adaptant i ara realment és una oferta que està molt bé, perquè ens dona doncs aquesta llibertat, no? de que algú pugui improvisar una mica quan vol fer no turisme. I per tant, és una oferta que és molt interessant, realment és singular i ens ajuda molt a posicionar la destinació. I bé, tenim un mind maps dels wine bars de la Ruta del Vi, que ja et dic que és super visitat perquè realment és una oferta que la gent cerca i molt.
Un altre, no sé si dir-li fenomen, però déu-n'hi-do, és el del turisme d'autocaravana. Amb els anys i a iniciativa del Consorci s'han anat habilitant espais.
Sí.
I és una passada, perquè en qualsevol moment de l'any, entre setmana, els veus plens.
Sí, sempre hi ha gent. Sempre hi ha gent. Aquí a Vilafranca hi havia la iniciativa de tenir la seva àrea d'autocaravanes i vam iniciar aquest projecte, ara si no ho dic malament, era el 2017, crec.
Que ha plogut,
Ha plogut.
No
és que ara
plogut
em sona
tant com ens agradaria, però fa temps.
Però ara em sonava com molt lluny, però sí, és veritat que era perquè allà vam començar a treballar tot aquest projecte. Ara són 13 àrees d'autocaravana en el total, a la comarca de l'Alt Penedès. Ara s'incrementaran algunes àrees a la comarca del Baix Penedès que s'integraran en el projecte. I mira, tot just ara estem fent renovació dels continguts dels tòtems informatius i millores en l'apartat web perquè treballem molt aquest segment, no? És interessant per nosaltres i per tant l'hem d'acollir molt bé i estem doncs encara fent més passos, no? per intentar donar un bon servei en aquest autocaravanista o camper que vulgui venir a gaudir del territori.
I anem acabant, Núria. Volia demanar-te quins projectes es couen, van madurant aquest estiu mentre rebem visitants que aniran presentant-se progressivament en els propers mesos.
Doncs la cuina està fent molt de xup-xup, sí. A nivell turístic perquè hi ha molts projectes sobre la taula. Estem en un moment molt dolç, molt bonic, perquè estem podent fer projectes de territori, projectes d'inversió en infraestructura de territori a través de diferents subvencions que tenim i en coordinació amb el Consell Comarcal. I, per tant, tots els projectes com ara el Miravinya, de Miradors s'amplia, una clara aposta amb el cicloturisme, amb tot aquest pla de sostenibilitat turística que estem treballant amb el Consell Comarcal i un pla estratègic aquí a punt d'encetar que ens ajudarà a posar guia, no? I full de ruta en aquests propers 5 anys, que per nosaltres això és molt important. És a dir, estem en un moment de canvi amb molts projectes, per tant necessitem definir una estratègia que ens ajudi doncs, a planificar bé tot aquest canvi, no? Que turísticament esperem que tinguem aquí en el nostre territori.
I mentre aquesta cuina anava fent xup-xup i estaven consolidant i presentant projectes, hem sigut Vegueria Penedès. Ara parlaves del projecte d'autocaravanes, al qual s'hi suma el Baix Penedès. Com contempleu aquesta nova divisió?
A veure, nosaltres sempre hem treballat amb una visió de Penedès, no? És a dir, el nostre consorci el 2015 ja vam modificar estatuts. Era un consorci que treballava un àmbit comarcal, que era la comarca de l'Alt Penedès, i el 2015 el turisme ja ens va portar a fer un canvi d'estatuts i agafar un àmbit territorial similar a l'ADO Penedès. Per tant, treballem amb aquesta amplitud, sempre tots els projectes mirem de connectar-los cap al Garraf, cap a l'Anoia, perquè no entenem el turisme si no ho fem de manera coordinada amb les comarques que tenim al voltant, perquè a més això ens dona molta més força i molta més possibilitat de generar propostes turístiques d'interès.
Núria Sala, directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, gràcies per venir al Gama Extra d'estiu. Bones vacances quan arribin i millor verema.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
A reveure. Queden segons per arribar a 9:45 i això vol dir cita amb l'actualitat la primera d'aquest dimarts.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim un breu repàs a les notícies que marquen l'actualitat local i comarcal. El penedesenc Eduard Pujol serà el nou portaveu de Junts al Senat. El diputat al Congrés, Eduard Pujol, substituirà Josep Lluís Cleries com a portaveu de la formació política Junts al Senat. La permanent de Junts ha aprovat aquest diumenge proposar al grup del partit al Parlament que els senadors autonòmics siguin, a més de Pujol, Teresa Pallarès i Francesc Ten. El penedesenc Eduard Pujol, diputat al Congrés des d'agost del 2023, va ocupar també un escó al Parlament des de finals del 2017 fins a l'octubre del 2020. El comerç de Sant Sadurní arriba a gairebé 10.000 persones amb el lema Sumati. Durant aquest mes de juliol, l'Ajuntament de Sant Sadurní i l'associació Som Sant Sadurní han posat en valor l'atenció, el servei i el seu mix comercial, mostrant les compres de 10 protagonistes a diferents establiments locals i al mercat amb la campanya digital Sumati. Cada compra compta. En la primera quinzena de juliol es va fer difusió a Instagram amb 6 vídeos arribant a gairebé 10.000 persones. Les 6 seguidores guanyadores es van endur lots amb productes i xecs regal. A més, el passat 6 de juliol es va celebrar el Dia Gran de Rebaixes amb una jornada de mercat, botigues i música al carrer. Castellet i la Gornal es posiciona turísticament gràcies a l'obertura de nous canals de comunicació. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal estrena nova pàgina web destinada a la promoció turística del seu municipi amb l'objectiu de donar a conèixer tots els atractius disponibles i les propostes turístiques més interessants. La pàgina web ja es pot visitar a www.turismecastelletilagornal.cat. Tanmateix, Castellet i la Gornal posa en marxa un nou canal de comunicació de turisme a Instagram, @turismecastelletilagornal, ja disponible des d'aquest mes de juliol per estar al corrent de totes les novetats, propostes i curiositats del municipi. I acabem explicant-vos que el narrador i pintor Yoshi Hioki impartirà un taller de haiku a l'Espai Cultural Fòrum Verger. La Fundació PINAE organitza per aquest dijous a 6:45 de la tarda a l'Espai Cultural Fòrum Verger un taller de haiku anomenat Una libèl·lula en la punta del meu dit. El taller serà impartit pel docent, pintor i narrador Yoshi Hioki. Aquesta activitat està contextualitzada dins la mostra Paisatges Imaginats de l'artista Àngel Martínez, que s'exposa l'Espai Cultural fins al 4 d'agost. Per participar al taller cal enviar un correu electrònic a forum@pinae.cat.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Envidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç, 12, del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster, visiti el nostre web fenster.es.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 38 66 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Ràdio Vilafranca.
Passen 5 minuts i mig de 9:45.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
És estiu i encara que ara mateix estiguis treballant, o igualment si estàs de vacances, segurament faràs alguna quedada amb amics d'aquells de Jo Porto, o soparets a la fresca, o aprofitaràs el cap de setmana o el dia que lliuris per fer una escapadeta i potser faràs pícnic de platja, d'alta muntanya. I totes aquestes activitats, tots aquests plans tenen en comú que ens portem la carmanyola de casa. I aquí és on ens salva l'Èlia Vidal, la nostra cuinera que torna al Gama Extra d'estiu amb la cuina de carmanyola. Èlia, molt bon dia.
Bon dia.
De carmanyoles n'hi ha moltes. Un dia potser haurem de dir alguna cosa sobre
moltes.
Les carmanyoles,
sí,
no?
Sí,
les
sí.
Les més apropiades, materials...
A veure...
Les que no donen cap ensurt quan obres... Però vaja, partint de que ens centrem en el contingut d'aquestes carmanyoles, avui segueixes fresca perquè
fresqueta.
Està fent caloreta, sí. I toca refrescar-se.
I tant. Aquesta setmana he pensat sobretot en platgeta. L'altre dia vam fer coses més energètiques, més de moviment. Avui ha sigut més platgeta, una platgeta que en general ens movem, juguem, estem a l'aigua, prenem el sol i gasta. Però gasta no tant des d'un punt de vista energètic, on necessitem menjar un bon tanto de pasta o un bon tanto d'arròs, llegum, que de fet, en general, a mi no m'entra quan anem a la platja.
Costa, oi?
Costa. I
amb la sorra i la calor.
El que et ve de gust és això, amanidetes, coses fresquetes... Que et facin recuperar com més que les forces, perquè no és que hagis perdut força, sinó que has perdut com líquid, com...
Vitalitat, no?
Sí, frescor, saps?
Hidratació.
Llavors, una mica avui us proposo... Són 5 propostes que són refrescants, que són fresquetes. El que sempre diem, aquesta, per exemple, si haguéssim de fer moltes hores sense nevera o no la poguéssim tindre refrigerada, no serien una bona opció. Perquè són totes a base de formatgets, vegetals i coses susceptibles a fer-se malbé. No seria de les més crítiques. No porta ou, no porta maioneses, no porta ingredients que puguin alterar-nos la nostra salut, però potser sí que seran els tomàquets quedaran tovets, quedaran amb aquell liquidillo que no cal que facin. Llavors, avui m'he inspirat una mica en agafar amb la navareta blava.
Sí, blanca i blava, és veritat. Un clàssic.
Amb les seves plaques de gel a dintre i marxem cap a la platja, allò el xou d'anar-les vigilant, de que no li toqui el sol, de posar-les sota el parasol.
Sota el parasol i anar vigilant, no? Doncs va, farem això el dia de platja, s'ho val.
El dia de platja, i tant.
Clar, parlaves del tomàquet.
Sí.
És que el tomàquet és un gran aliat que tenim ara a l'estiu, són tan bons.
Sí, a l'estiu n'hi ha tants i molts gustos, molts tipus, depèn de quina amanida, depèn de quin tipus de plat. Òbviament, avui el gazpacho no l'he explicat, però perquè ja l'hem explicat en altres edicions, o sigui, en altres anys, en altres estius, i al final el gazpacho és un clàssic que sempre pot anar amunt i avall. Però depèn de l'amanida, aquí veureu que toquem 2-3 tipus de tomàquet amb 5 amanides. Llavors, és jugar-hi, també depèn de del que t'agrada més. Si t'agrada més molsuts, doncs agafes aquests més tipus pebrot, tipus... Quin és el... Els confonc sempre. Crec que és el cor de bou, que és més tupit, més molsuts. En canvi, tens el de Montserrat, que són... com buits per dintre, com si fossin més un globo. Tens els cirerols, els cherry, altrament dit, que són més petitons, són més monos, pots fer coses més cookies.
I ara sí que són bons, perquè n'hi ha tot l'any,
sí,
però ara no, són boníssims, ara no hi ha color.
És una passada, i quan vas... Jo sempre ho dic, al mercat, si tu vas allà, al carrer Constitució, on hi ha els pagesos...
De casa, i la majoria d'ells ecològics...
Allà normalment ja xiven una mica el que has de menjar, perquè fins fa 4 dies ja no trobaves encara albergínies, els tomàquets han aparegut l'últim mes, i les cols i flors, els bròcolis, les cols, això han desaparegut ara ja. Llavors, una mica, quan vas a pagès, o aquí a la plaça de la verdura, els dies de cada dia, quan vas així a pagès et donen una mica la pista del que toca menjar.
Vinga, anem per la primera proposta.
La primera proposta és una amanida així tipus grega, perquè utilitzem un formatge feta, que és el formatge aquest com a tacos de cabra,
Que és molt dens.
És molt dens, és fort de gust, és salat, és molt salat. Llavors utilitzem aquí, sí que utilitzem els cirerols, els tomaquets, i olives negres. Llavors li fem un amanit, aquí la gràcia, o sigui... L'amanida només és això, la gràcia és l'amaniment.
Tot a daus així mono.
Sí, bueno, jo els cirerols els tallo per la meitat. Per la meitat, sí. Llavors, les olives, a nosaltres ens agraden molt les olives negres, les mortes d'Aragó. També pots...
Jo també sóc d'aquest club.
Sí. Però una oliva negra, que siguin pinyol o sense, si són les olives sense pinyol, perquè hi ha canalla, perquè a la platja no vols estar allà arrossegant, endavant. I llavors ens fem amb olivada, o sigui, amb el túrmix o amb una d'aquestes trituradores, fiquem, depèn de la quantitat, sempre, però un parell de cullerades d'olivada, li afegem bastant d'oli d'oliva i nous, a nous pelades. I ho triturem amb el túrmix, però no a màxima potència, o sigui, no ha de quedar una pasta perfecta, sinó...
Una mica
ha de quedar
crunchy.
Tot barrejat, allò que quedi barrejadet, que no molesti, però que quedi barrejadet.
I has de trobar trossos de nou?
Aquí és el que... Amb els trossos jo sempre dic el mateix, depèn del gust, a mi m'encanta trobar trossos, però depèn de tothom. Això, al·lèrgics, infants i això, cuidado, porta nous. I és una salseta molt tonta, molt bona, que li dona un gust allò que dius, ostres, què porta, perquè ja no s'espera la nou, i llavors és com l'has fet, no?
Que
és la típica
sí,
pregunta.
Sí, perquè els ingredients, escolta,
sí, sí,
res.
Sí.
I una pregunta,
sí.
Aquesta salseta, la portes en un pot de vidre i la boques a l'últim moment, o fas la barreja a casa?
A mi amb els tomàquets m'agrada molt barrejar-ho prèviament. A veure, si s'ha d'estar 6 hores o 8 hores fora la... O sigui, però si és un parell o 3 d'hores abans... A mi m'agrada barrejar-ho tot, perquè llavors suqueja, agafes aquell gust, és com que tot s'impregna de tot, i després amb el pa suques una mica i és aquell suquet bo. Clar, òbviament llavors fa una mica de lleig, tens una mica de suquet al plat, però és un suquet bo, no és un suquet que li hagi tocat el sol, no és un suquet que li hagi passat res. Si es prefereix ficar la salsa al moment, també té el mateix gust. O sigui, no altera tant el gust, sinó que queda com més emulsionat, més com tot impregnat. Això és gustos personals.
Boníssima, aquesta la provo. Quina altra amanida proposes?
Després, una molt fàcil, que es veu un munt, però a mi m'agrada recordar-la, està molt bona, amb tomàquet. Aquest, fico un tomàquet allò molsut, un tomàquet... Jo aquestes he utilitzat el tomàquet tipus de pebrot, tipus d'aquells que tenen forma de pebrot. Fiques un bon tanto de tomàquet a sota, llavors li fico mig alvocat. Això normalment per mi, allò, mig tomàquet, quasi un sencer, un mig alvocat, i aleshores li afegeixo aquí salmó fumat, una miqueta de salmó fumat, i utilitzo el parmesà, unes llesques així de parmesà finetes, i li donen un toc salat. Aquí l'amaniment és molt fàcil, molt simple, el repetirem també en algun altre. Soc fan absoluta del vinagre de garrofa d'una companya que és de Menjamiques, és d'aquí de Bra fins al Camp de Tarragona. I és molt bo. Ve a ser com un vinagre balsàmic, un vinagre així dolçon, però està fet amb garrofa, en lloc de fet amb sucres i amb carmelos i amb aquesta...
Ara m'has mort perquè, clar, la garrofa sí. Jo l'utilitzo per substituir el cacau, sí. A vegades, per fer postres.
Doncs la noia aquesta, per exemple, la Balança, o així podeu trobar les cremes de garrofa que té ella.
Sí.
A part, té condiments. Llavors, també ha fet com una gamma més salada i un dels productes és un vinagre de garrofa.
Així, gastronòmic.
Sí, és com si diguéssim un vinagre de Mòdena.
Sí, sí.
Però fet a base d'això, amb el nèctar de garrofa, i és un dolç curiós i queda molt bo. I aquest amaniment és molt fàcil, un raig d'oli, una mica de sal i aquest vinagre de garrofa que li queda estupendo.
Clar, és l'ingredient secret.
Sí.
Una altra amanida.
Una altra amanida, tenim el tabuler un tabuler amb cuscús, jo utilitzo cuscús integral, és un plis fer-lo, o sigui, aquí és l'única elaboració una mica, un gotet de cuscús, jo utilitzo allò, un gotet de xupito, per un gotet d'aigua ben calenta, ho fico tot en un pot, i ho deixo 5-10 minuts que es faci, ni focs ni res, un pot de vidre allà tapadet.
Si no tens l'estri del tabuler,
no,
de ceràmica,
no
cal. De fang...
Jo utilitzo un pot com si fos de melmelada, un pot d'aquests de melmelada, li fico el gotet petit. Clar, jo ho faig a mesura individual.
Una ració.
Jo faig una ració, és un gotet com si fos un gotet de xupito, de cuscús i li fico un got d'aigua ben calent, amb la tetera o el bullidor d'aigua, escalfo aigua i és el mateix got que ho fico tot dintre el pot aquest de melmelada. Tenco amb la tapa i mentre preparo els vegetals ho deixo allà i ell mateix s'hidrata.
Quanta estona?
No la calculo massa, però
aquestes
5, 10 minuts.
Sí.
No es passa.
Més o menys, a ull.
Lo bo del cuscús és que si li fiques la quantitat d'aigua justa, que és un a un, o sigui, un gotet per un gotet, no es passarà, perquè un cop hagi absorbit tota l'aigua, no es podrà covar. Clar, si fiquessis 3 gots d'aigua per un de cuscús, acabaria absorbint i acabaria fent una pasteta. Però el cuscús és un a un. Allò, van empatats.
Bona, a part d'aprendre amanides, avui aprenem truquets,
truquillos,
ingredients fantàstics.
Llavors jo el que faig és un picadillo, allò, cogombra a trossets petitons, tomàquet a trossets petitons. Aquí també, quan més molsut, millor, perquè deixarà anar menys suc, menys llavors, menys... O sigui, serà més fàcil tallar, bàsicament. Llavors jo aquí li afegeixo una ceba marinada, que jo tallo ceba tendra molt fineta, la fico en un pot i li fico una part de vinagre i 3 d'oli, o sigui, com si dividissis en 4 quarts, doncs 3 quarts d'oli i una vinagre amb un polsim de sal i una mica de pebre, ho barrejo i és un pot que tinc com a fixa a la nevera de l'estiu.
Quin vinagre?
Vinagre de vi normal, sí. Ara crec que li he ficat vinagre vinegre, però perquè és el que tenim a casa, quan és de poma i quan és blanc, blanc. O sigui, un vinagre és molt poqueta quantitat. I és només perquè vagi marinant, llavors no pica tant, no es repeteix tant. A veure, aquí no li agradaria la seva crua, ni marinada, ni sense marinar. Sí. Però li treus una mica aquest gust fort que
la
té.
La fortor.
Que té la seva. Ho faig amb ceba tendra, també, que això és important. Llavors hi afegeixo una mica de menta, un rajolinet de llimona, sal i oli, barrejadet i estupendíssim. I aquesta seria una mica més energètica, per exemple, de portar un tauler fet i una amanida. I llavors vas combinant, són refrescants, tens energia i està estupendo.
I tant.
Llavors queden dues una mica curioses, que és amb fruita. Llavors n'hi ha una que és com una reinterpretació del meló amb pernil. Llavors és amb cogombra, meló... aquí m'he perdut. Una mica de formatge. De pernil, allò amb virut, és ben finet.
Sí.
I llavors jo aquí sí que li afegeixo una mica de ceba tendra, una mica de la mateixa ceba marinada, i l'acompanyo amb una salsa, la tzatziki, que és iogurt de cabra, amb cogombre ratllat, llimona, menta, barrejadet, i llavors li poses per sobre i queda com això, com si fos una sopa de pernil deconstruïda, una cosa així.
Diferent,
però ja tens els trossets, és refrescant, i sí que és cert que quan està amb trossos és menys probable que es piqui que quan està líquid.
Ah, triturat.
Sí? No em facis dir el per què, o sigui, no en tinc ni idea.
Però ho has comprovat,
sí,
científicament.
Amanides de tomàquet se m'han fet menys malbé que si agafo el gazpacho i me l'enduc. No, suposo que deu estar manipulat, suposo que deu estar barrejat amb més coses, no ho sé.
I el tzatziki també el barrejaries a casa?
No, el tzatziki és l'única que sí que m'enduc en un pot i me la barrejo al moment. També perquè a mi m'agrada allò, ara un trosset de meló, ara, o sigui, com barrejar-me una mica com que em ve de gust. És una, així com les altres salses combinen molt bé, la tzatziki sí que és, podríem dir que és una mica una salsa invasora, no? O sigui, que té molt de gust, que predomina molt, que li queda superbé en aquesta amanida, però el si hi ha una amanida de iogurt li modifica el gust de l'amanida. Llavors depèn d'allò... Segons et vingui de gust, li afegeixes més o menys.
Quin meló? Clar, jo... hem parlat dels tomàquets. No sé si hi ha tantes varietats de meló, però déu-n'hi-do.
N'hi han bastantes de meló. De fet, aquí en coneixem relativament poques de varietats de meló. Tenim la pell de gripau o pell de sapo.
El clàssic.
Que és el clàssic aquest de la pell arrugada, fosca.
El que així, es fa aquí, vaja.
Sí, com amb esquerda, no esquerda, sinó com amb línies i això, que per dintre de la carn és un color... blanc grogós, amb les llavors taronges i el cor aquell taronja, acostuma a ser molt dolç, de gust, però turgent, o sigui, però
consistent.
Sí. I després l'altre que tenim per aquí o que es veu és el de cantalup, que és aquest rodonet petit,
més petits,
amb la pell més blanquinosa i quan entres dintre és bastant taronja pujat, que és molt dolç aquest. A mi, personalment, per fer totes aquestes receptes que barreges dolç i salat o així, m'agrada el de pell de gripau, el típic
clàssic
d'aquí.
De sempre, el que he menjat de petites.
Sí. N'hi ha el meló de la mel, el meló d'hivern, el meló... N'hi ha un munt de varietats de meló. Acostumen a ser més dolces. El que sempre dic, de vegades si tens or i has plantat un meló pell de gripau, un meló d'hivern i un meló de no sé què... El que et creixi el posaràs.
O sigui, el que estigui
no...
a punt, no?
Sí. De vegades no és com la nevera, cobres i dius, mira, em ve de gust això. Quan tens or o tens això, tens el que tens.
Toca menjar toca el que toca. Està madur i a punt.
L'únic és això, de vegades són melons més dolços, a vegades melons més verds. Sí, més verds, més turgents, menys dolçor natural, eh? No, òbviament tot ha d'estar en el seu punt òptim de maduració. Si els acullen verds, llavors sí, no valdran
ja
res.
Ja no s'arregla. Val, doncs en teoria el clàssic, el de sí. Pell de gripau, seria el que funcionaria millor.
Sí, també és el que tenim més fàcil, el que tenim més a l'abast, el que tenim més fàcil de poder tindre i de poder que estigui en el punt òptim de maduració. A vegades els de Cantalup no es fan tant aquí, venen més d'Almeria o venen d'altres països. Llavors, com que han de fer viatges, no estan tampoc en el punt òptim de maduració, bla, 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 bla.
Sí, sí, sí. Ens queda una última amanida.
Una última amanida, sí.
És especial, també, aquesta.
Aquesta sí, és d'aquestes així que dius, això ho barreges. És una amanida de tomàquet, torna a haver-hi el tomàquet aquí al mig, i síndria. És així, una mica abans hem com deconstruït, no?, la crema de meló, llavors aquí és una mica el gaspatxo de síndria, que també és un gaspatxo que si us animeu a fer-lo està boníssim. Llavors és una bona tallada de síndria, si no té llavors serà fantàstic perquè la tallareu i la podreu posar al tàper, si té llavors us recomano que passeu una estona traient les
sí,
llavors.
Sí, millor treure-les, si no vols problemes, oi?
Sí, sí, sí. Llavors, el tomàquet també talladet, llavors aquí li fico mató. El mató, bueno, formatge fresc de mató. A mi m'agrada molt el de Cal Pujolet, és un mató que es fa a la Falda de Montserrat. És com que s'esmicola, o sigui, no és tant un formatge fresc, sinó que està com entre el formatge fresc i la cuajada, no, la cuajada no, ara on sortirà. El reguesson, que és més així com més granuladet.
Diferent.
Amb la consistència que el pots tallar i pots fer trossets.
I que amb els dits es micoles.
Sí, jo agafo amb els dits o amb la cullera, o no, depèn de com... Si n'he de fer molt, el que agafo és... El poses cap per avall en un plat, el talles una mica així amb el ganivet i la boca, i el mateix remenar es va esmicolant una mica rona.
Havíem dit els ingredients,
aquí, sí.
Estàvem amb el mató, que t'agrada aquest de la Falda de Montserrat, sí. Cal Pujolet.
I llavors aquí li torno a afegir la ceba marinada. És un bàsic bastant de l'estiu, és refrescant, és això. I com que ja porta l'oli i la mica de vinagre, és com que també t'ajuda a amanir l'amanida, no? O sigui, fiques una cullerada sense escórrer i ja li dona això. A les fotos, no ho veureu, però a mi m'agrada molt posar-hi brots. Hi ha...
Última hora.
A última hora, brots d'aquests tendres. A mi m'agrada molt comprar-los aquí al mercat, que hi ha una parada de brots...
Germinats,
sí. Que els fan ells, que creixen, o sigui, te'ls cullen com davant teu, no estan en una bossa. I els meus preferits són els de pèsol i els de mostassa. Els de mostassa tenen un punt picantó. Que
pèsol
li
i mostassa?
Sí.
No gens clàssica.
No. Qualsevol brot, menys els de soja, que aquí jo no els posaria, però un brot d'alfals, un brot de... Els liles aquests, de vegades, que trobes, crec que són de col de...
Lombarda.
De Lombarda, crec.
Ah, sí.
O, no sé, són uns liles.
Ja m'hi fixaré.
Sí, aquests es troben bastant en paquets, bastant comercials. Però si no, tens de rúcula, en tens de mostassa, en tens d'altres tipus, no? El de pèsol és molt guai. Si us animeu, si els veieu, estan allà a la Constitució, si els veieu... Testeu-los, són...
Atreviu-vos.
A mi són així com el test, són molt bons, menges allò, el pèsol fresc.
És una parada que crida molt l'atenció.
Molt, molt, molt. I el que us dic, que les fotos no hi són, perquè suposo que aquest cap de setmana devien estar de vacances o devien estar fora o el que fos, i quan
coses
vaig anar a buscar els brots,
no
hi eren, la parada, i em vaig quedar sense brots. Però li queden molt bé, i els de mostassa li donen aquell punt picantó que acaba com de rodonir. I aquí és on tornaria a posar el vinagre de garrofa, de la menjamiques. Que li queda superbé, amb aquest punt balsàmic dolcet, li acaba com d'arrodonir tot el gust.
No ets de llavors? No has posat llavors en cap amanida?
No sóc massa de llavors
no,
a casa,
no
perquè no tenim... No tinc tant l'acostum, no? El tomàquet m'agrada molt, el tomàquet del cogombre m'agrada molt... Potser són rutines, eh? No? A casa sempre teníem el... Això, l'hort del padrí, o a casa l'avi feia alguna cosa d'hort, o això... Tallàvem el tomàquet, tallàvem el cogombre i quasi de l'hort a la taula passava una estona per la nevera perquè estigués fresquet. Llavors, amb aquestes verdures crec que m'he acostumat molt a fer-les al natural. En canvi, si ens n'anem en un enciam, a una amanida així de fulla verda, potser més que llavors li fico fruits secs, allò, unes pipes, alguna nou trossejada, algun pinyonet... Llavors, són super sanes, són super bones, hi ha molta gent que li posa. M'encanten el pa, per exemple, el pa de llavors m'apassiona, però no tinc el costum de ficar-li a les amanides. És, o sigui, a qualsevol amanida li quadraria, les llavors, però...
I una pregunta bàsic, Èlia. Tots aquests tomàquets sí. que estem fent servir per aquestes amanides, els peles?
No.
No.
No, no, no.
Ara a l'estiu no cal.
No, jo els netejo ben netejats, al final és un producte que ve de la... hauria de vindre de la terra, no de càmeres i desinfeccions i això. I jo faig un rento ben rentat amb aigua, ni lleixius, ni desinfectants, ni històries, amb aigua abundant, que quedin nets. Treus el cor, de, no el cor, el, bueno, el de dalt, el que és més dur, on hi ha la branqueta,
sí, sí.
i tallat. I s'aprofita tot, si no és que hi ha algun cop o algun dany. Es poden menjar tots.
Trobareu totes aquestes receptes i la corresponent foto al teu Insta, recorda'ns
sí.
quin és.
És xerrem de cuina amb mà.
I són ja, ara mateix?
Sí, 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 sí. De moment ho estic complint, ho estic poguent publicar abans d'hora. La meva nevera sembla un supermercat de tàpers fets, però bueno, va de conya, tenim àpats durant la setmana.
A l'Instagram de l'Èlia Vidal, xerrem de cuina a mà, hi trobareu les receptes de la setmana passada i aquestes que acabem de compartir sí. avui. Èlia, moltes gràcies per aquest segon capítol de La cuina de Carmanyola. Bona setmana i fins dimarts.
Bona setmana.
Tornem d'aquella platja.